La societat de consum i capitalista en què vivim no es podria entendre sense la revolució econòmica, política i social que va comportar la industrialització. L'arribada a Catalunya dels primers vapors va suposar un canvi de paradigma. Apareixien fàbriques que requerien molta mà d'obra i això va dur a processos migratoris que canviarien la fisonomia de les ciutats i del país en general. Però també va comportar una font de riquesa immensa per a uns pocs industrials. L'escletxa entre els més rics i els més pobres s'ampliava i va dur a tensions laborals i polítiques que buscaven millorar les condicions de vida de la classe obrera. Això explicarà esclats de ràbia, com el de la setmana tràgica del que vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, però també seran la llavor dels drets laborals dels que gaudim avui dia i de les lluites obreres i sindicals que encara perduren. Avui ens endinsem en la història de la Revolució Industrial Catalana per conèixer com era la vida de la gent més humil i com alguns dels problemes que veiem avui dia tenen el seu origen en les desigualtats que es van generar durant aquella època. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria. Capítol 2. Vapor i desigualtat. La Catalunya tèxtil.
Som a la Barcelona de l'any 1832, concretament al carrer Tallers, al Raval. Aquí s'alça una fàbrica que ha esdevingut un símbol d'una època. Es tracta de la fàbrica Bonaplata, una indústria dedicada al teixit de cotó que incorpora una gran novetat respecte a altres fabricants cotoners, la màquina de vapor. Els telers de ferro colat són una meravella de l'enginyeria del moment i permeten teixir molt més i més ràpid que els telers tradicionals. Però aquesta maquinària és extremadament pesada i necessita una força immensa per ser moguda. Una força que la porta la calor d'unes calderes escalfades amb carbó. Les grans xemeneies de la fàbrica Bonaplata expulsen núvols blancs que aviat li donen el sobrenom de El Vapor. Durant els anys posteriors a la construcció d'aquella fàbrica en van sorgir d'altres, a Terrassa, Sabadell, Mataró, a Sant Andreu de Palomar, a Vilanova, Igualada o Reus. A la capital catalana encara en sorgiran més, com la que és considerada la primera gran indústria cotonera de vapor a Catalunya, El Vapor Güell.
Aquest vapor va començar a funcionar el 1846, era el més gran de Sants i un dels més grans del Pla de Barcelona. Té una peculiaritat i és que es dedicava a les panes. La pana era la roba per autonomàcia de les classes populars, sobretot a l'hivern. Avui dia la pana no es fa servir, però és aquesta roba semblant al vellut, que té com unes llistes i que té pèl i que abriga força i, a més, pel que es feia a l'època, era tan resistent com el texà.
Acabem d'escoltar Carles Enrec Molina, historiador amb qui hem visitat l'antiga fàbrica que avui acull la Biblioteca Vapor Vell de Sants. El creixement sobtat del nombre de fàbriques va comportar també una gran necessitat de mà d'obra. Filadores, carboners, maquinistes, mecànics... De sobte, les ciutats catalanes ofereixen una oferta laboral inaudita. Catalunya, fins aleshores, era una societat molt rural. Els pobles i viles subsistien sobretot del que oferia la terra. Però la propietat de la terra no era pas de tothom. La majoria de gent treballava en conreus de pagesos propietaris dels camps. Treballaven les terres segons l'època de l'any, quan tocava sembrar o collir. Però si un any les condicions no eren bones, la feina era escassa. Al camp la gent subsistia com podia, sovint de forma molt humil. La promesa de feina tot l'any i d'una vida millor va moure moltes persones del camp a la ciutat.
Treballar a la indústria era un sou regular. Tu podies comptar amb uns diners al llarg de l'any i podies calcular quina era la teva despesa i el nivell de vida. Al camp això no era possible. Al camp hi ha unes temporades en què es treballa molt i d'altres que no. També cal pensar que al camp, Catalunya interior o la muntanya, fa molt més fred, les condicions de treball a l'exterior són molt més dures, els habitatges no són pas millors i, per tant, la indústria és un factor d'atracció per als camperols pobres de les contrades de l'interior de Catalunya.
La migració és un fenomen social que s'ha donat des de sempre. Una de les grans migracions va ser l'èxode del camp cap a la ciutat. L'expansió de la revolució industrial va comportar el despoblament del camp i, seguit d'això, un munt de canvis fins a arribar als nostres dies. Travessem, doncs, els miralls de memòria cap a principis del segle XX per conèixer la història d'una família que va migrar de l'interior de Catalunya cap al Prat de Llobregat.
Ai, que bé! Per fi tindré tots els vestits que vulgui. I un gos blanc amb jacet.
I soldat de joguina, cotxes ràpids, bum, bum!
La ciutat és el meu somni i es farà realitat.
El nostre somni.
Va, no sigueu somiatruites, que ens ho haurem de treballar. Ningú ens regalarà res.
No, però aquí es treballa per un salari digne. Imagina't tu.
Què vols que m'imagini, beneit? Que en 2 dies seré una reconeguda modista?
Sí, mama. Jo et portaré l'agenda i ningú s'oblidarà de pagar-te. I algun dia seré com tu.
Sí, i jo ajudaré el papa a afaitar-se els matins.
Sí, sí, sí. Això segur, fill meu. Vinga.
Ostres, quin ruc més maco!
I qui ets tu?
Sisplau, estimat, les formes, que estem a ciutat.
Veig que veniu de lluny.
Oh, el propietari de la seda.
Hala!
És un honor.
No, no, l'honor és meu. Benvinguts al Prat de Llobregat, el territori oficial de les carxofes i la pura raça pota blava.
Què? Què diu de pota blava?
No sabeu de la seva existència? Són galls que representen aquestes terres i a la nostra comunitat. Tot un símbol. Quan els provis, ja m'ho diràs.
D'acord. Espero veure't per dir-t'ho.
Tant de bo. Bé, molta sort en aquesta nova etapa a ciutat. Espero que us vagi la mar de bé.
Això, esperem que sí. Estem tota la família molt il·lusionats.
Un any després.
No puc més. Estic esgotat, quina merda.
No et queixis tant, va.
Em passo dia i nit treballant.
Va ser tu que et vas entossudir a venir aquí.
Tothom estava il·lusionat. I ara he d'aguantar hores i 20 hores, treballant com un animal, com un ruc. Ni condicions dignes ni assegurança. Una merda, la ciutat.
Mama, quan tornarem a casa? Això no és com havíem somiat.
No, gens. L'altre dia vaig veure el lloc on treballa el papa. És fastigós. A més, aquí a casa hi ha goteres. I de vestits nous, caps ni un.
No, no ens dona ni per pagar les factures. I tu, pensant en vestits.
Calleu, va. Feu el favor de callar. Tanta queixa, tanta queixa. N'estic farta. Ja no recordeu de per què vam venir? També ens queixàvem allà. Almenys, seguim junts. Podem gaudir del ple de la nostra companyia. Intentem tenir almenys una mica de pau a casa, collons!
No sé com l'Estat pot deixar viure milers de persones en aquestes condicions. Viure o morir. Algunes famílies estan patint molt per culpa de la fam.
Carla, sisplau, no li donis més voltes. Va, posa la ràdio, Cecília. Encara ens queda la música, no?
L'arribada de famílies senceres d'arreu de Catalunya, però també d'altres parts de l'Estat, van fer créixer les ciutats molt ràpidament. Això crearà una xarxa social diferent, en què el món fabril serà en bona part el centre de la vida. Això passarà a Barcelona, però també a altres ciutats catalanes. Terrassa, per exemple, serà un nucli important de la indústria tèxtil des de meitats del segle XIX i també viurà un creixement sobtat que posarà a prova la capacitat de la ciutat per acollir les noves famílies que hi arriben. Ens ho explica Jaume Perarnau Llorenç, expert en la matèria.
La ciutat no va al ritme de creixement, de construcció de carrers, d'urbanització, d'habitatges, de recursos tècnics, d'abastament, de mercats, d'aigua, de salubritat, d'enllumenat. Va més de pressa l'acumulació de persones i de fàbriques que el creixement de la ciutat.
Amb un creixement tan sobtat, les ciutats no estan preparades per acollir tanta gent. Famílies senceres passen a viure als Ravals, en barris de barraques o en pisos petits i en condicions molt austeres.
Quan va créixer molt l'arribada d'immigrants, fins i tot ja de fora de Catalunya, va ser freqüent el tema dels rellogats.
de tal manera que a vegades vivien dues famílies en un pis una mica més gran, tenien unes condicions una mica millors perquè el pis era gran, compartien despeses i llavors la part del pressupost dedicada a habitatge doncs es reduïa.
Cal pensar que llavors el nucli familiar era molt més gran. No només es tenien més fills que ara, sinó que habitualment en un mateix pis hi vivien tres generacions juntes, avis, fills i nets. Tot plegat en pisos que no tenien les comoditats de les que gaudim avui dia. La fàbrica, però, donava feina a gairebé tothom. Els homes solien fer de mecànics, carboners, maquinistes o feien les feines més físiques. Les dones solien treballar als telers o en feines que requerien més precisió. Més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria, ens centrarem en les desigualtats que patien les dones obreres, que es veien obligades a treballar a la fàbrica, però també a tenir cura de la casa i les criatures. La Maria és una de les estudiants de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat que ens acompanya avui a Miralls de Memòria. Té una pregunta sobre les dones que treballaven a les fàbriques durant aquella època.
Si una dona estava embarassada, podia deixar de treballar?
Tot el règim que coneixem a dia d'avui de seguretat social i de baixes, això no existia. Per tant, la situació, si estava una dona embarassada, doncs en el seu lloc n'hi posaven una altra, directament. I l'exemple és que moltes dones, a partir de que tenen la primera criatura, deixen de treballar a les fàbriques i passen a treballar a casa. Es cuiden de la canalla, es cuiden de fer la feina de casa.
Durant la Revolució Industrial, la infància no gaudia de la protecció d'avui dia i a les fàbriques sovint s'hi veien criatures fent tasques allà on un adult no hi cabia. Recollien cotó de sota de les màquines, ficaven les mans dins dels engranatges per treure-hi embussos o reparaven fils trencats. Tot mentre les màquines funcionaven sense pausa, sorolloses i mortals. Els accidents laborals es cobraven víctimes o mutilaven nens i adults amb freqüència.
Els nanos anaven a escola fins que aprenien les primeres lletres i les quatre regles de càlcul. I a partir d'ahir, un cop els havien, les famílies els treien amb 8, 9, 10 anys i començaven a treballar a les fàbriques. Hi havia accidents laborals. En el tèxtil era habitual que un obreguer portés una trajectòria laboral llarga, li faltés algun dit d'alguna mà, o una falange o una ungla, perquè les màquines els estripaven si no anaves en compte.
La Maria té un dubte sobre el treball infantil a les fàbriques.
Què passava si una família tenia un fill o filla amb una discapacitat? Les criatures podien treballar a la fàbrica igualment?
En absolut. La situació que tenim ara, una persona amb discapacitat, que ara en diem discapacitat, i abans fins i tot eren marcats com a persones d'inferior categoria. Ja no és que no treballessin, ja no és que anessin a l'escola, o ja no és que tinguessin algun ajut social. És que fins i tot eren marcats com una càrrega per aquella família.
El treball infantil, a més, era el més barat de tots. Les criatures cobraven menys que les dones i les dones menys que els homes. Però si una cosa tenien per igual, eren les condicions laborals, molt dures i amb jornades llargues.
No era diferent les condicions de vida a la fàbrica que les condicions de vida socials que hi podia haver. Eren precarietat, molta mancança d'higienisme, hi havia molta mancança d'alimentació, hi havia el que ara diem de lleure, era impensable, les jornades eren llarguíssimes, de 8 a 12 hores, eren 6 dies a la setmana. Per tant, era un treball molt dur en el qual no té absolutament res a veure amb el model de societat en el qual ara estem.
En aquest context va començar a sorgir el moviment obrer. Moltes famílies pobres patien dia a dia per guanyar-se el pa, mentre uns pocs industrials s'enriquien i presumien de calés, finançant grans monuments opulents o vestint robes cares i pomposes. Aviat va sorgir una consciència de classe, una comunitat d'iguals que buscava millorar les seves condicions de vida. A Catalunya, la classe treballadora va començar a organitzar-se en sindicats i sovint reclamaven millores als seus llocs de feina. Les vagues van ser una de les eines de lluita que servia per conquerir drets i defensar-los. De la lluita obrera també en parlarem en un pròxim episodi de Miralls de Memòria, on coneixerem les grans conquestes que ens han permès gaudir dels drets laborals.
Durant els anys 20 va tenir lloc dins del territori català el fenomen conegut com a pistolerisme, un moviment engegat per la patronal en contra dels sindicats obrers que va comportar una confrontació armada que es va cobrar la vida de centenars de persones.
Nuri, vés a obrir la porta.
Vaig.
Oh, hola, Nuri. Qui és la teva mare?
Qui és?
El Quim, el company del pare.
Vés a jugar amb la Martina.
Sé que no esperava rebre visita. No sé com...
Té a veure amb...
La CNT, sí.
Què ha passat? I en Joan? I el meu marit?
Montse, ho sento.
Què?
Estàvem tornant de la fàbrica pel carrer Major, com sempre, i... No sé, tot ha passat molt de pressa. S'han començat a sentir trets i ens hem posat a córrer, però de cop ell ja no estava al meu costat, l'he vist a terra. No he pogut fer res per evitar-ho, ho sento.
No pot ser. Li havia dit 1000 cops. Era perillós ficar-se en aquesta lluita. Li vaig dir 1000 cops. I ara què faig jo amb els nens? Estic farta de tot. D'aquesta situació i de la maleïda patronal. Ens persegueixen per tot arreu com si fóssim rates i ens hem d'amagar. Vivim en un constant terror. I val la pena? Lluitar per què? El meu Joan. Quin final més trist.
És molt trist. Però amor per defensar el que estem reclamant. Els nostres drets.
Molta dignitat, sí. Però jo què faig amb tot això ara, Quim, eh? Què he de fer amb tota aquesta dignitat?
Mama, què passa? Nuri, la mare està plorant.
Mama, què ha passat?
Res, boniques, res.
I el papa?
El vostre pare.
Sabeu quan posen música perquè no ens agrada el soroll del carrer?
Sí.
Doncs aquest soroll que no ens agrada...
Montse, no cal.
El papa... s'ha deixat emportar per un d'aquests sorolls que s'escolten.
I on ha anat? Quan tornarà?
No, Martina, no tornarà. El papa se n'ha anat.
Però no li hem pogut dir adéu.
Ja, però no passa res. El papa sap que l'estimem. Sempre ho ha sabut. Ara continuarà lluitant amb nosaltres des del cel.
Fins ara hem parlat de les grans ciutats, però a Catalunya també es va estendre un model de fàbrica diferent, el de les colònies industrials. Es tracta de factories que s'ubicaven a zones allunyades dels grans nuclis de població, sempre a la vora d'un riu, per extreure'n energia, i que oferien habitatge i serveis a les famílies que hi vivien. Per saber-ne més, Miralls de Memòria ha visitat la colònia Vidal La Porreig, a la comarca del Berguedà, per parlar amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, director del Museu Colònia Vidal.
Es van començar a crear les colònies industrials al costat dels rius, sobretot per poder aprofitar l'energia hidràulica del riu, per generar energia i moure tota la maquinària de la fàbrica, i com que eren uns espais, que eren espais inhòspits i inhabitats, doncs diguéssim que els que van voler situar aquestes fàbriques als costats dels rius, doncs van haver de construir un petit poble al voltant de la fàbrica on hi poguessin viure els treballadors. I com que estem parlant de fa... La primera que es va crear aquí al Berguedà és de l'any 1850, que és la colònia de Cal Rosal, i seguidament es van anar creant les altres, doncs era una època en què aquesta gent que vivia en aquests espais doncs no tenien facilitat per desplaçar-se als pobles més propers.
La colònia Vidal, o Cal Vidal, va entrar en funcionament l'any 1901 sota la direcció del besavi del Jordi, l'enginyer Vicenç Vidal Casacoberta. Com altres colònies, aquest era un espai diferent a les fàbriques urbanes o de poble. No només hi havia una gran factoria amb talers i maquinària, sinó que estava envoltada de serveis per la plantilla i les seves famílies. Botigues, església, espais d'esbarjo i habitatges de lloguer.
explicat per gent que ja ha viscut i que hi havien viscut els seus pares i havien viscut els seus avis, és que si bé la gent que treballava a les fàbriques de poble o les fàbriques de ciutat solien viure en barriades, en barraques i amb unes condicions, diguéssim, higièniques i humanitàries bastant complicades, doncs a les colònies això era una mica millor, que no vol dir que tinguessin grans luxes, però si més no, doncs si tu treballaves en aquesta fàbrica, doncs tenies dret a un habitatge, tenies dret a un hort i tenies dret a un galliner i també et garantitzaves que els teus fills podien anar a l'escola.
Ara bé, els treballadors i les treballadores de les colònies també havien de pagar el lloguer de casa, si bé solia ser millor i més assequible que els dels barris obrers de les grans ciutats. També feien la compra als establiments de la colònia, propietat dels amos de la fàbrica. Al final, els diners dels salaris tornaven sempre a les butxaques dels industrials.
Això era una mica com un cercle tancat. Els propietaris eren els que pagaven tota la gent que treballava a la colònia, però alhora la gent que treballava a la colònia, així com tenia dret a un habitatge, tenia dret a un hort, etc, etc, doncs, per exemple, aquest habitatge el pagaven. I ells compraven a la botiga de la colònia, i la botiga de la colònia era del propietari de la colònia. Llavors era com un cercle tancat en què el propietari es garantia de que ells tinguessin un seguit de serveis, però ells, més o menys, pagaven per aquests serveis i aquests diners acabaven anant a repercutir a la propietat.
Tanmateix, aquest cercle tancat no només beneficiava la propietat. Normalment, les condicions de treball i vida a la colònia eren millors que a les fàbriques urbanes, i això també es veia en la conflictivitat laboral. Si bé n'hi va haver, en molts casos va ser menor que no passa a les grans ciutats.
Si en una zona urbana hi havia una vaga o hi havia una reivindicació, es podien ajuntar el d'aquesta fàbrica amb el d'aquella fàbrica i amb el d'aquella fàbrica i tots junts fer soroll, i en canvi les colònies, suposo que cadascú protestava a la seva, no? I sí que va haver-hi colònies que hi van haver-hi reivindicacions. Coneixem, per exemple, els casos de les colònies mineres de Fígols, que ja sí que hi va haver-hi unes reivindicacions molt importants, i d'algunes altres colònies, i en va haver-hi d'altres que, degut a la relació entre amos, treballadors, etc., doncs hi havia com una fidelitat i hi havia com un apreci mutu que va fer que en la gran majoria molts treballadors fossin fidels a la propietat de la colònia i a la manera de fer d'aquesta propietat.
Així i tot, les condicions de treball seguien sent molt dures. Una sirena marcava estrictament els horaris d'entrada i sortida de la fàbrica i l'ambient a l'interior de la factoria era ensordidor. Al principi del podcast heu pogut sentir unes màquines com aquestes. Són gravacions reals, fetes a la colònia Vidal, on es conserva maquinària original de l'època i que es preserva com a part del recorregut museístic. Ara són una relíquia del passat, però llavors era tecnologia punta. Les colònies havien estat una solució molt enginyosa i eficient per a la indústria tèxtil catalana. És per això que en Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí, es pregunta això.
Per què es van deixar de fer les colònies industrials?
Sobretot a partir dels anys 60, a partir dels anys 70, comença a disminuir la rendibilitat de les colònies per un tema de que es comença a produir en altres països i es comença a importar producte d'altres països, i en canvi va haver-hi moltes que no van fer un pas endavant a nivell d'innovació, o sigui, a nivell d'eficiència productiva, etc. I va ser sobretot a partir d'inici dels anys 80, en aquest cas la colònia Vidal, que és la primera que va tancar aquí al Berguedà, va tancar l'any 1980-1981, i després van anar tancant gairebé totes.
Els miralls de memòria d'avui ens han dut fins a una època que encara té un ressò molt clar als nostres dies. La revolució industrial va ser un procés llarg que no només va crear les bases de la riquesa material de la qual gaudim avui dia, sinó que també va ser l'origen de moviments socials, laborals i revolucionaris que van conquerir drets dels que ara gaudim. Uns drets que no podem donar per garantits i que hem de defensar com ja ho van fer els nostres avantpassats. Al programa d'avui hem parlat amb en Carles Enrec Molina, doctor en Història i professor d'ensenyament secundari a l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Perarnau i Llorenç, doctor en Història de la Tècnica i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, i amb en Jordi Vidal Pujol Xicoi, gestor cultural i director del Museu Colònia Vidal, amb qui hem visitat alguns dels indrets més rellevants de la Revolució Industrial a Catalunya. Al proper capítol ens endinsarem de ple a la Guerra Civil, en un episodi que va marcar la defensa de la República des de la rereguarda, els fets de maig de 1937. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.